El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb un racó amb tres novetats que podem veure ja des d'avui mateix al Cines Olot i una preestrena que ens va arribar ahir.
Tindrem també la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, que ens portarà tota la informació pel que fa a les sèries de televisió a la secció capítol a capítol.
A l'actualitat parlarem del Festival de Sitges i del nou projecte al voltant d'un personatge de còmic molt famós. Tot plegat ens ve del Festival de Cannes 2025.
I acabarem, com sempre, amb el concurs on volíem el títol d'una pel·lícula on els diners siguin el motiu central del seu argument.
Comencem, doncs, com sempre, amb la nostra recomanació de la setmana.
Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Parlem del Saló Internacional del Llibre de Torí, un esdeveniment en què la literatura catalana serà la convidada d'honor de l'edició 2027. Així ho va anunciar la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, dilluns passat, que és el dia en què es va tancar l'edició d'enguany. Aquest Saló del Llibre va tenir la seva primera edició l'any 1988 i en l'edició d'aquest any ha tingut més de 230.000 visitants, prop de 1.000 expositors i 2.500 activitats.
Quina és la idea? Doncs certificar i alegrar-nos que la presència de la literatura catalana al mercat italià és cada cop més rellevant, tal com demostra el fet que aquest mateix mercat s'ha convertit en el que es tradueix més literatura catalana després del castellà i del francès. Això traduït a números vol dir que en els darrers 5 anys s'han publicat més de 180 traduccions catalanes a Itàlia. A partir d'aquesta notícia que us recomanem, El taller d'escriptura, estrenada el 2017 i dirigida per Laura Encantet, la història d'un grup de joves que formen part d'un programa d'integració social i que té com a objectiu escriure una novel·la amb l'ajuda d'una coneguda escriptora. La podeu veure a Filmin.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
Ponerte en peligro. Revisa tu armadura.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar.
Cinturón.
Necesitamos a un profesional.
Agárrate.
¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo?
¿Estás bien? mayores protegen a los jóvenes.
Doncs vinga, obrim les novetats amb The Mandalorian en Grogu, que ahir precisament va tenir la seva preestrena. Ja us vam comentar divendres passat que aquesta mena de western espacial està dirigit per Jon Favreau i el guió és obra d'ell mateix i de Dave Filoni. Els dos havien escrit precisament la quarta temporada de The Mandalorian al febrer del 2023, però la producció es va retardar. Ja ho sabeu que us anem parlant molt, però aquesta vaga de guionistes, de fet, va tenir moltes conseqüències, i això ho anem veient ara.
I és ara, aquest any, just en aquesta època, que ens arriben la majoria de productes que van patir aquesta vaga de guionistes.
Que això va fer que tot plegat anés més tard. Lucasfilm en aquell moment va canviar els plans per la franquícia i va decidir fer una pel·lícula. Ha estat distribuïda per Walt Disney i forma part de la franquícia de Star Wars. De fet, a Walt Disney, a la plataforma, hi ha tota la saga de Star Wars i també la sèrie corresponent de Mandalorian. Per tant, podríem dir que aquesta pel·lícula és una continuació de la sèrie de televisió que té Disney Plus de Mandalorian, però no hi ha una connexió directa amb l'argument, perquè també aquelles persones que no han seguit, entenc, tot, puguin seguir-la d'alguna manera, no?
Però veurem. Els responsables de Lucasfilm han volgut remarcar molt que sí, és la continuació, però no és directament la continuació de la sèrie.
És a dir, és d'aquelles pel·lícules que entenem, i ja veurem, no? Entenem que si has vist les sèries entens certes coses, però si no les has vist, potser alguna cosa t'escapa, però no vol dir que se t'escapi el
principal. O si més no et diuen que no passa res si no l'has vist.
Exacte. La protagonista, això sí, la pel·lícula està protagonitzada per Pedro Pascal, que de fet ell és el protagonista de Mandalorian, i al seu costat hi trobem a Sigourney Weaver, a Jeremy Allen White.
Espavila! Tío, dame un minuto. ¡Eh! ¿Daniel?
Ayuda. Lo vi en el coche anoche. Tres arañazos iguales.
No pararíais, ¿verdad?
¡Es algo demoníaco!
Algo nos está siguiendo.
San Cristóbal, protégeme hoy en todos mis viajes. Danos una señal de aviso si el peligro acecha. Si el peligro acecha. Si el peligro acecha.
Nadie escapa del pasajero nocturno.
Doncs au, patrocinat per Sant Cristóbal, com hem pogut sentir, ens arriba la típica, necessària i tòpica píndola de terror de cada setmana.
Exacte.
Cada setmana en tenim
tot
una.
Tot és un gènere que no podem dir que mori, al contrari, eh? Exacte. Hi ha molta producció.
En aquest cas, aquesta píndola ens la posa el Passajero Nocturno, com heu pogut escoltar, una producció de caire sobrenatural, i que ens presenta una parella que, després de veure un accident nocturn en una carretera, nota que algú els està seguint, i no precisament la policia.
No.
En moto. No. És una presència demoníaca coneguda com el Passajero Nocturno i que no us deixarà convertint aquell viatge en tot un malson. En el repartiment hi trobem a Melissa Leo, Lou Llobell i Jacob Scipio, entre d'altres, i el director ha estat André Ovredal, responsable de títols com L'autopista de Jane Doe o Mortal.
No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
No és més que una vaca. I ja està.
Tona és la meua vaca. L'única que me quede així, que no està.
Nedi Micaela ha arribat a viure a sa casa.
Quina vaca més bonica, no?
És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
De rotllo sí que ne tens, sí.
Que la inseminació no funciona.
No me digues que és tan cert.
Deja que la monte un toro?
No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
Depèn.
Ai, Martín, fes el favor.
Gràcies del món.
Quant val que el teu bou prenyi la meva tona?
400 euros.
D'acord, però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
Si la tona ja de por sí és especialeta, ara prenyada lo va ser més. Si s'estressa, ho ha de perdre la cria.
Que d'estar 24 hores protegint-la.
Si estàs encima, tot irà bien.
Això no és garantia de res. M'ho diguen a mi.
Doncs vinga, canviem ara totalment de registre, deixem el terror i anem a una dramèdia espanyola marcada en el món rural que es titula Cowgirl, i concretament en una zona, ho heu pogut sentir per l'accent, que és el País Valencià. De fet, la pel·lícula ha estat rodada a la Tinença de Benifassà, als Ports i al Maestrat, i és una reflexió al voltant de la comunitat en espais rurals i la possibilitat de les segones oportunitats. Sense idealitzar l'entorn, transmet la idea de les diferències entre la gent urbana i la rural. La primera està reconeguda, mentre que la segona, la rural, té poc reconeixement, malgrat ser indispensable per tothom, inclús, evidentment, o fins i tot, perdó, per la gent de la ciutat.
Ho hem vist amb aquestes manifestacions que portem de fa mesos o anys, en què el lema és aquest, no? La gent de la ciutat sense nosaltres no menjaríeu.
Evidentment. Per tant, aquí l'argument ens presenta Ampar, que és una grangera que necessita que la seva vaca Tona quedi embarassada per poder mantenir la seva granja. Després de molts intents, demana ajuda a en Bernat, que és l'amo de la granja més important de la zona, però la gestació de l'animal és d'alt risc. L'Ampar, per tant, haurà d'enfrontar-se a tot el poble per protegir l'animal. En el repartiment tenim a Verónica Andrés, a Joaquín Climent, a Carlos Cuevas, a Amparo Fernández i Pep Mun, entre d'altres, i els directors han estat Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç, que han participat també en el guió i que ja havien treballat junts en la pel·lícula Coses a fer abans de morir.
¿Para qué entrenamos duro?
Para respirar.
¿Para qué lo necesitas?
Para pensar.
¿Por qué?
Si respiro, pienso. Si pienso, gano.
Eso es, chico. ¡Vamos!
Fuiste el mejor peso medio de las MMA de todos los tiempos.
¡Vamos!
Y estás trabajando en un puto arrastrero.
Ya no soy un luchador.
Tu hermano tiene algunas deudas que hay que saldar. Sal de tu retiro. Pelea contra el campeón. O reduciremos tu mundo a cenizas.
Necesito 6 meses.
Tienes 7 semanas.
Tengo una pelea.
¿Cuándo fue la última vez que entrenaste?
Hace tiempo. No tiene aguante. No tiene iniciativa. Me estás haciendo perder el tiempo.
Te preguntaré algo de hombre a hombre. ¿Qué clase de cobarde eres?
Soy el que te dejará fuera de combate. Luché por mi vida a diario.
Da un buen espectáculo, sin excuses.
Doncs acabem les novetats amb aquest diàleg que sentíem en aquest tall, Best, la bèstia, que és un drama d'acció al voltant del món de la lluita lliure, com heu pogut deduir. Què ens presenta? Doncs la història d'un excampió de lluita lliure que, amb l'ajuda del seu antic entrenador, tornarà als escenaris, en aquest cas en els rings de lluita, per venjar la mort del seu germà i a la vegada resoldre els seus problemes financers, és a dir, que mata dos ocells d'un tret. El repartiment, Russell Crowe, vos haureu reconegut la veu que habitualment el doble aquí en el nostre país, Mohan Aria i Daniel McPherson, entre d'altres, i el director ha estat Tyler Atkins, que ha participat en el guió junt amb el mateix Russell Crowe. Vegem doncs com ens queden ja amb totes aquestes novetats, els canvis i la distribució de la cartellera. Tenim un triplet, com la setmana passada, una pel·lícula en les dues versions, la còpia en català o en castellà, que és Les ovelles detectives o Les ovejas detectives, i que fa triplet amb Cowgirl. Després, dos doblets, que són The Mandalorian en Grogu amb Hokum, i Super Mario Galaxy, la pel·lícula amb Jugada Maestra. I per últim, en les 5 sales restants, el mateix títol en cada una de les seves sessions, que serien The Mandalorian en Grogu, una altra còpia, El Pasajero Nocturno, Best, la bèstia, Michael i El Diablo Viste de Prada 2.
I a l'agenda noteu que dijous vinent 28 de maig la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Jugada Maestra.
Capítol a capítol.
Doncs vinga, anem-nos a posar al dia pel que fa al món de les sèries. Ja sabeu que en aquest programa tenim la nostra experta en la matèria, la Sandra Sotillo, que ens fa aquest recull de tot allò que tenim i que ha de venir en el món de les sèries.
I que penso que hi ha molta, molta cosa perquè aquest mes ve molt carregat.
Doncs apa, agafeu boli, mòbil, el que tingueu a mà i comenceu a apuntar. Sandra, endavant.
Hola, Neus, hola, Jordi. Som-hi amb les sèries més destacades d'aquest mes, però primer deixeu-me començar amb una recomanació d'una sèrie que es va estrenar a principis de maig i que val molt la pena. Es diu Leyendas i la trobareu a Netflix.
Your legend is the identity we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
És una minissèrie britànica basada en fets reals que ens situa a la Gran Bretanya dels anys 90 en plena crisi de l'heroïna, quan les autoritats van intentar desmuntar les màfies de narcotràfic infiltrant-hi no policies sinó funcionaris de duanes. Són només 6 capítols amb unes grans actuacions de Steve Coogan i Tom Burke. Leyendas ja la teniu a Netflix. I canviem completament de registre perquè també vull recuperar una altra sèrie que es va estrenar fa uns dies i que ara mateix ho està petant a les xarxes. Es diu Off Campus i la teniu a Prime Video.
Entonces, yo te ayudo a estudiar y tú te haces pasar por mi novio para llamar la atención de Justin. Trato hecho.
Un drama juvenil que arriba en plena febre per les sèries d'hoquei sobre gel després del fenomen de Heated Rivalry. Aquí seguim la relació entre el Garrett, que és l'estrella de l'equip d'hoquei de la universitat, i la Hannah, una estudiant molt tímida que compon música. La sèrie adapta la saga de novel·les supervendes d'El Kennedy, Off Campus, la teniu ja a Prime Video. I ara sí, anem per les estrenes d'aquest mes, començant per una sèrie espanyola que es va estrenar ahir a Movistar Plus, Se tiene que morir mucha gente.
¿Te ha costado alguna vez?
No.
Normal.
En plan de que no soy acosable.
Es que tú no vales para nada.
¡Yo no tengo putos sueños!
Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
¿Quién es esa, Gordi?
¡Joder!
És una comèdia protagonitzada per Anna Castillo, Macarena García i Laura Weismar, que parla sobre l'amistat, la frustració i sobretot sobre la sensació d'arribar als 30 i no tenir la vida tan resolta com pensaves que la tindries. Són 6 capítols de mitja hora, Se tiene que morir mucha gente, la teniu a Movistar Plus. I una altra estrena molt de casa nostra que arriba avui a HBO Max es diu Rabalejar.
Ens apugen el lloguer per 6.
Això és legal?
Suposo que volen fer pisos turístics.
Tu estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Ja que collons fotem.
Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta a sobre.
Com?
Legal, legal, no és.
El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
És una minissèrie ambientada al Raval de Barcelona i basada en la història real de la família del creador i director Pol Rodríguez. Tot comença a Can Mosques, un restaurant històric del barri del Raval que està a punt de desaparèixer perquè un fons d'inversió ha comprat l'edifici. I el que d'entrada sembla una sèrie sobre aquesta lluita per salvar un restaurant s'acaba convertint en tot un thriller. La sèrie està rodada en català, castellà, àrab, urdu i anglès i amb un gran repartiment que encapçalen noms com Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López o Francesc Orella, entre d'altres. Rabalejar la teniu avui a HBO Max. I atenció perquè la setmana que ve, el 27 de maig, arriba una de les estrenes més esperades i també més sorprenents d'aquest mes, Spider-Noir, a Prime Video.
Every mystery forms a complex web. A polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
És un spin-off de Spider-Man protagonitzat per Nicolas Cage, però aquí oblideu-vos de l'Spider-Man adolescent que últimament estem acostumats a veure. Cage es posa a la pell d'un personatge que ja va aparèixer a la pel·lícula d'animació Spider-Man Un Nou Univers i que està ambientat a Nova York als anys 30 i amb una estètica de cinema negre. De fet, la sèrie es podrà veure tant en color com directament en blanc i negre. Spider-Noir, dimecres que ve a Prime Video. I continuem amb un altre spin-off, en aquest cas de l'univers de Para toda la humanidad. El 29 de maig, Apple TV Plus estrena Ciudad de las Estrellas.
Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
I si per a tota la humanitat imaginava què hauria passat si la cursa espacial l'hagués guanyat la Unió Soviètica i no els Estats Units, doncs ara aquest spin-off ens porta directament al costat soviètic i veurem com es vivia aquella batalla des de dins del règim. Ciutat de les Estrelles, divendres que ve a Apple TV+. I acabem encara Apple TV+, perquè el 5 de juny estrena un remake de Cape Fear.
Let me ask you a question. What is your worst fear?
Max Cady was released from prison.
What does that have to do with us?
És la versió en sèrie del clàssic que Martin Scorsese i Steven Spielberg van portar al cinema als anys 90 i aquí els torna a tenir a tots dos al darrere, ara com a productors. Javier Bardem es posa a la pell d'aquest assassí que surt de la presó i que vol venjar-se del matrimoni d'advocats que el va condemnar, interpretats per Amy Adams i Patrick Wilson. Cape Fear, el 5 de juny a Apple TV+. I això és tot. El mes que ve tornem amb més estrenes. Adéu-siau.
Adéu, Sandra. Moltíssimes gràcies. Ho hem apuntat tot. Tenim feina. Fins al mes vinent.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem per l'actualitat i parlem de dues notes que estan relacionades directament amb aquest Festival de Cannes que acaba demà i que sabrem el resultat i el palmarès, però de moment ja hem sabut que dintre d'aquesta secció paral·lela que en diem de la setmana de la crítica hi ha hagut un premi important, com és el d'Aina Clotet. Aquí havíem explicat
sí,
que estava present en aquesta secció paral·lela, aquesta setmana de la crítica, amb la pel·lícula Viva, i ha guanyat el premi. No m'acaba d'encaixar massa, suposo que no és que hi hagin altres tipus de premi, he buscat i hi ha quatre que no encaixaven més que aquest, que diu Premi Revelació Millor Actriu. Home, l'Aina Clotet com a revelació crec que ja porta un temps i una carrera prou consolidada, però bé, en tot cas, molt contents per ella i suposo que ella també per haver aconseguit aquest guardó, que veurem si s'augmenta amb aquestes tres possibilitats que hem anat dient aquestes últimes setmanes, que hi poden tenir el director Rodrigo Sorogoyen, el Pedro Almodóvar i el Javis. És a dir, que podria ser que hi hagués més d'un premi. Bé, com dèiem, en el Festival de Cannes hi ha altres programacions a banda de l'estrictament oficial a les sales i altres actes com, per exemple, taules rodones, conferències o a un mercat del cinema. I és aquí, just en aquesta secció, on ha hagut la notícia de la setmana, que és que s'ha donat el tret de sortida a la propera edició, la 51ena, és a dir, que l'any que ve, el 27, serà la 60ena, del Festival de Sitges, aquest festival que tenim aquí a casa nostra i que tant estima i tenim en aquest programa. Ja vàrem avançar que aquest any Sitges posa en el centre el 50 aniversari, recordo, ho vas explicar tu,
sí,
de Carrie, de la pel·lícula de Brian De Palma i de Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i Àngel Sala, que és el director artístic del festival, i Mònica García Massaguer, directora de la Fundació Sitges, varen presentar també el cartell oficial d'aquesta edició i un avanç d'un documental, Woman Infant, dirigit per la pròpia Mònica García. I el cartell, hem d'explicar que presenta una figura femenina, adolescent, que té coberta el cap de tires vermelles amb purpurina que recorden, evidentment, aquell famós i mític bany
de sang.
De sang que pateix la protagonista de Carrie en el moment clímax de la pel·lícula. D'aquesta manera, el festival posa al centre de l'edició aquesta cinta de terror adolescent tan important que gira al voltant de bullying, dels poders psíquics, del pas de l'edat adulta, de l'adolescència a l'edat adulta. I d'altra banda, també, l'altre leitmotiv serà el del mal vinculat a la infància, essència de l'altra pel·lícula, com deien, de Narciso Ibáñez Serrador, Quién puede matar a un niño. A banda del cartell i aquests dos títols esmentats, també es va fer pública l'estrena fora de competició que tindrà lloc en el mateix Festival de Sitges d'aquest documental Woman Infant, que és un projecte que reuneix les experiències d'una vintena de directores, actrius, investigadores i programadores de festivals que retraten les dificultats que han afrontat tradicionalment les dones dins de la indústria del cinema d'aquest gènere que és el fantàstic.
Comentem més notícies que han anat deixant aquests darrers dies al Festival de Cannes, i és que parlem de Peter Jackson, que ha rebut la Palma d'Or honorífica del festival, i que, evidentment, sempre que aquests certàmens hi ha la possibilitat de tenir els directors davant dels mitjans, doncs s'intenta estirar qualsevol informació...
Última notícia.
Exacte, de projectes amb els que estiguin treballant, etc. Ja havíem parlat aquí també de la tornada del personatge Tintín a la gran pantalla. Doncs bé, just quan fa 15 anys de l'estrena de l'última pel·lícula del personatge d'Hergé, el mateix Peter Jackson, que recordem que la va produir, ha anunciat que està treballant ja en el nou projecte. Ha dit que estan escrivint el guió ara mateix. Literalment va dir avancem amb el guió i precisament aquí, a l'hotel, he estat escrivint des de fa un parell de dies. Per tant, podem dir, ella ha afirmat que el projecte tira endavant i es farà realitat.
La pregunta és cert això? És cert que en una convenció o en un festival com el de Cannes tu vas a l'habitació de l'hotel a escriure el guió de la teva propera pel·lícula?
És la inspiració. Bé. Que quan arriba Jordi en qualsevol moment... Bé, recordem que Les aventures de Tintín al secret de l'unicorn es va estrenar el 2011, va ser dirigida en aquell moment per Steven Spielberg, que va fer servir aquella tècnica de captura de moviment a mig camí entre dibuixos animats i personatges reals.
I que té un precedent en Polar Express.
Exacte. L'argument era l'adaptació dels títols El cranc de les pinces d'or, El secret de l'unicorn i El tresor de Rackham el Roig. De moment Jackson no ha donat detalls del que ara té al cap i del que està treballant. Només ha dit, avançat, que serà una pel·lícula real, que no serà la continuació de la del 2011, però no ha volgut entrar ni dir sobre quin àlbum o àlbums estarà ambientada i basada aquesta nova entrega. Les revistes especialitzades, de fet, feia temps que estaven especulant amb el retorn de Les aventures de Tintín. El seu argument és que en el seu moment, i això és així, no va tenir un gran èxit de taquilla, però sí que va tenir prou recaptació i una tècnica en aquell moment innovadora com per pensar en la possibilitat que hi hagués una nova pel·lícula. La tornada de Tintín a Hollywood revitalitzarà el personatge d'Hergé pocs anys, quan faltin pocs anys pel centenari del seu naixement. I és que el reporter va aparèixer, recordem, per primera vegada en una vinyeta al gener de 1929 al suplement per a joves d'un diari belga.
Està a tocar, això.
Per tant, exacte, el tenim aquí mateix. Des d'aquell dia s'han venut 270 milions d'exemplars d'algun dels seus 24 àlbums que han estat traduint a 110 llengües i dialectes.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Vinga, us avancem cap al proper programa. Ens visitarà la secció Llibres i pantalles, on us recomanarem una novetat editorial i una pel·lícula de les plataformes que podem tenir a casa.
I ara anem per regalar entrades. Recordeu que la pregunta de l'última setmana en el concurs era quina pel·lícula tenia el seu motiu central de l'argument els diners i quina la triàveu i per què la triàveu.
N'hi ha moltes.
Moltes.
De fet, de les 28 respostes encertades hem tingut pel·lícules com The Italian Job, Jugada Maestra, Gran Golpe, El color del dinero, Ocean's Eleven, Casino, Niño Rico, Wall Street, Assalto al tren del dinero, Inside Man, per tant, moltes pel·lícules. Mm-hmm. De totes aquestes respostes, entre dels nostres oients, s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot, l'Albert Roca, que ens ha dit El llop de Wall Street, el protagonista viu obsessionat per guanyar-ne més sense límits i mostra com els diners poden deshumanitzar i destruir valors.
I anem per la pregunta de la setmana vinent amb l'excusa d'aquesta estrena del Pasajero Nocturno, aquest viatge amb cotxe perseguit per algú estrany. Doncs el que volem és que em digueu títol d'una pel·lícula de carretera, allò que en diem una road movie, és una pel·lícula de carretera que l'acció principal té justament en aquest espai, i per què la trieu?
Doncs apa, ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
La nostra carretera sempre és la mateixa, la que ens porta al racó on ens agrada parlar de cinema, que és Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Fins la setmana vinent. Maybe,